El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
El nombre de persones que viuen al carrer o en infrahabitatges va a l'alça. Ara mateix, la realitat a la nostra ciutat és que la taula de sensellarisme atén prop de 300 persones a la ciutat que viuen en aquesta situació, sense mitjans per cobrir les necessitats més bàsiques i el que encara és pitjor, sovint, doncs resulten invisibles als ulls de la majoria dels sabadellencs. Avui en volem parlar d'aquesta problemàtica coincidint amb el Dia Europeu de les Persones Sense Llar, una jornada per visibilitzar doncs, aquesta problemàtica que continua creixent i, a més, afectant a nous perfils.
La tertúlia.
Nosaltres el que fem doncs, és obrir doncs, a aquesta tertúlia representants de la taula de sensellarisme perquè ens expliquin les activitats que han preparat i sobretot els recursos que fan per abordar aquesta problemàtica. Avui ens visita la Míriam Fernández, que és membre de la taula de sensellarisme i tècnica d'Actuar Vallès. Bon dia, Míriam.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres la Mia Rojo, membre de la taula de sensellarisme i també tècnica de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia, Mia.
Hola, bon dia.
I la Pilar Tatxé, que és membre de la taula de sensellarisme i tècnica de Càritas. Bon dia, Pilar.
Molt bon dia.
Després també saludarem alguns dels usuaris que també d'aquesta taula de sensellarisme que ens explicaran com és el seu dia a dia i viure en aquesta situació. Però primer de tot, Míriam, quan parlem de sensellarisme, de què parlem? Quina és la definició?
El sensellarisme, no? Moltes persones creuen que és l'únic, no? L'únic que contempla és viure al carrer, és viure al ras. Però el sensellarisme va una miqueta més enllà. És qualsevol situació d'habitatge on no es tenen les condicions mínimes per viure dignament. A nivell europeu hi ha una petita classificació i es tenen en compte com quatre tipologies, no? Viure sense sostre, que efectivament és viure al ras, viure al carrer, també viure en vehicles. També hi ha una altra tipologia, no? Que és sense habitatge, una altra que és habitatge insegur i una altra que és habitatge inadequat. Totes aquestes contemplen situacions, no? En què les entitats ens trobem en seguiment d'usuaris, de viure al ras, viure en vehicles, en pensions, en equipaments amb educadors, viure en relloguers, en cases ocupades, en tendes de campanya, i en moltes tipologies, i tot això són situacions de sensellarisme.
I totes aquestes situacions es donen a la nostra ciutat? Veiem
totes
gent vivint en aquestes...
Totes aquestes situacions es
donen. Llavors, hem d'entendre i hem de canviar la mirada, primer de tot, doncs, a entendre que doncs, aquesta situació, no?, que aquest problema o el concepte de sense sostre implica molt més que no tenir un lloc on no dormir, sinó que implica també doncs, a tenir aquesta manca, no?, d'un projecte també de vida.
Exacte. Tenir aquesta manca d'un projecte de vida i que això connecta o ens hauria d'interpel·lar a tots nosaltres, no? Tot això ens pot arribar a passar en algun moment, no? Quedar-nos sense recursos, quedar-nos en, no? O tenir un moment de xoc a la nostra vida i poder trobar-nos en un moment sense sostre o sense els recursos per poder afrontar-ho i tenir alternatives.
De fet, avui coneixerem un cas que va molt en aquesta línia, una persona que ha passat 20 anys vivint al carrer, l'Amable, i que vivia doncs, a una situació, no?, normalitzada. Per això també doncs, ens agradaria descobrir i que ens expliquéssiu com ha anat canviant el perfil de les persones que teniu des de la taula, Míriam.
Exacte. Sí, el perfil ha anat canviant i sobretot ha anat en augment. Sí que és veritat, no? Perdó. Sí que és veritat que en un inici tractàvem, no?, o acompanyàvem a molts homes, no?, que en un moment donat havien tingut una crisi, no?, una separació, o havien perdut la feina. Actualment també ens estem trobant amb molts altres casos, no?, que van vinculats a situacions de documentació irregularitzada. més dones, també moltes persones joves, no? I que aquí tenim un gran drama, perquè precisament la manca, no?, d'aquest projecte de futur és el punt clau.
Uh-huh. És a dir, que avui també trencarem, no?, alguns d'aquests mites en quant al perfil, no?, que uh-huh. sempre es parlava. S'està cronificant també la situació de les persones que viuen al carrer, Míriam?
Hi ha casos en els que sí, precisament perquè no tenim els no, recursos suficients per poder fer front a algunes situacions. Uh-huh. I també perquè hi ha moltes experiències de vida, que això ja ve de molt enllà. Hi ha temes a vegades, no, de salut mental vinculades o d'una manca de xarxa de suport molt forta. Uh-huh. No, i trobar-se sense aquest suport, trobar-se uh-huh. sol i sense els recursos per fer front i buscar alternatives, pot portar a cronificar la situació.
Clar, entenc que en aquest sentit, per això també doncs, es va impulsar a mi doncs, aquesta taula de sensellarisme, no?, per donar resposta des de l'administració, però també les entitats del tercer sector, no?, que donen resposta.
Exacte. La taula de sensellarisme està conformada per diferents entitats, a part de les tècniques de l'Ajuntament. En concret, és liderada per les dues tècniques companyes meves de la unitat de sensellarisme, la Marta i la Lambda. I també trobem a unitat de servei d'urgències i emergències socials, amb la Neus, representant. I nosaltres, les referents d'emancipació i inclusió juvenil, que és del qual jo formo part, de l'equip aquest, que som la Cristina, la Maria i jo. I portem més perfil de joves que també es troben en situació de sensellarisme.
Uh-huh. Fa temps es va fer un recompte, no?, per tenir doncs, xifres de les persones que viuen en aquesta situació. No sé, Mia, si doncs, teniu dades actualitzades, si ens pots oferir una petita radiografia, no?, tot i que m'imagino que és molt difícil.
Sí, és molt difícil per la condició itinerant de les persones, no?, que avui estan al carrer, un altre dia estan en habitacions, però temporalment. Actualment tenim detectades a data d'avui 283 persones en situació de sensellarisme, i això inclou les persones que estan al carrer directament, a ras, les persones que estan en situació de relloguer però tenen una situació inestable, perquè és una vivenda temporal, perquè poden tenir manca d'ingressos en un moment donat, i també trobem doncs, les persones que estan en habitatges uh-huh. inadequats.
Ahir, per exemple, doncs, els mitjans, no?, anaven ple, incidien, no?, no només a la nostra ciutat, sinó en diferents ciutats catalanes del nostre país i també europees, no?, de com s'estan doncs, cada cop doncs, augmentant aquestes xifres, no?, que és una situació que va a l'alça. Us preocupa això?
Sí, i tant.
I com està canviant el perfil? Fins i tot es deia, no?, o es donaven xifres de gent que treballa i que també doncs, es viu doncs, en una situació d'extrema pobresa, no?, que fins i tot costa, no?, d'imaginar.
Sí, el principal problema també trobem que és molt difícil accedir a un habitatge, sobretot una persona sola. Hi ha moltes persones uh-huh. en habitacions de relloguer o convivint en pisos amb molta gent, per això, no?, per la dificultat que hi ha, i en especial amb els joves, d'accedir a un habitatge, no? Els preus estan molt inaccessibles, el mercat laboral també cada vegada és una mica més precari, o tenim molts contractes temporals, i aquesta inestabilitat d'ingressos, hi ha moltes condicions que poden portar a una situació de sensellarisme.
Pilar, explica'ns també com us coordineu des de la taula, quines accions, no?, impulseu cadascuna de les entitats, i també recordem totes les entitats, no?, que formen part, perquè avui veniu doncs, vosaltres tres com a representants, però són moltes més, no?, les associacions que intenten treballar a peu de carrer donant resposta a aquesta problemàtica.
Sí, tenim una sort, és que podem treballar des de la taula. I han estat comentant elles que tot el tema de sense llar o de sensellarisme és molt complexa, és molt difícil, tot i que rau bàsicament en la dificultat de poder obtenir un habitatge o de poder tenir un habitatge. I el fet de treballar conjuntament les entitats que estem o que tenim algun projecte dedicat a tema de sense llar, poder-ho treballar conjuntament és bo. És bo perquè hi col·laborem entre nosaltres, mm-hmm. perquè ens coordinem, perquè sumem esforços, perquè poder treballar i fer xarxa les diferents entitats fa que trobem millors respostes per poder oferir a les persones que estan en aquesta situació. I podem millorar la seva... Millorar, és molt dir, però la seva situació.
Dignificar, no? Intentar donar assistència o acompanyar.
Al final el que busquem
és
la dignitat, no? La recuperació de la seva autonomia i la recuperació de la seva vida. I això és poder trobar la... poder anar adquirint la seva dignitat. Fer-ho sols és molt complex i fer-ho junts sí que és sumar esforços i nosaltres creiem que hi apostem per aquesta taula. Les idees de
les entitats. Com treballeu bueno, cadascuna d'aquestes entitats?
Hi ha l'Ajuntament, hi ha Actua Vallès, hi ha Creu Roja, hi ha la Fàbric, hi ha Ningú Sense Sostre, som nosaltres. També hi participa el Partaulí, no? Perquè ells també detecten i moltes vegades els arriben d'urgències persones que estan en aquesta situació. I jo diria que hi ha...
I com treballeu cadascuna d'aquestes entitats i també l'administració per donar resposta, per donar doncs, aquests recursos per dignificar la vida d'aquestes persones?
De fet, treballem des dels recursos que tenim cada entitat. El que posem nosaltres és cada entitat, la seva idiosincràsia, la seva manera de fer, els seus recursos els posem a disposició de la taula per poder treballar conjuntament.
Per exemple, Càritas?
Per exemple, Càritas té un servei de dutxes i esmorzars que en aquest moment ha reformulat, però això és un altre tema, però segueix
com
tenint...
Com s'ha reformulat i també a quantes persones s'ajuda?
Bueno, en un moment donat teníem una porta oberta on tothom podia venir a dutxar-se i esmorzar. L'espai no ens permetia poder atendre tothom que venia i l'hem reduït. Malauradament l'hem hagut de reduir.
És a dir, quantes persones ateníeu abans i ara quan s'estan atenent aproximadament?
Fèiem diàriament entre 40 i 50 persones, potser a vegades entre 30 i 40, però cap a l'hivern sempre entre 40 i 50 i en aquest moment seran 20 persones. Però bueno, segueix estant a disposició el servei de la xarxa. També fem seguiment d'aquestes persones i també estem, encara que no vinguin a dutxar-se, si venen, també els estem atenent. Llavors, les altres entitats tenen també serveis de pisos, també tenen serveis d'atenció diurna a Creu Roja, hi ha un servei d'atenció diurna, se surt a la nit, sobretot per fer recompte, per veure qui hi ha, per poder oferir a l'època de l'operació Fred, que està a punt de començar.
Sí, també volia parlar.
Organitzant, oferir un manta, oferir menjar calent, vull dir que hi ha una altra entitat que també té pisos, Ningú Sense Sostre, i que també té els divendres un espai de trobada, de sopar, per les persones que estan al carrer. I anem fent una mica el que podem, les diferents entitats. Però lo interessant és que sí que podem sumar aquests esforços. No?
Donar resposta, no? Doncs a diversos recursos, per també la diversitat, no?, de tipologies de persones que també viuen al carrer. En aquest sentit, com també s'acompanya, és a dir, moltes vegades es parla de que la gent que viu al carrer té moltes addiccions, no?, problemes de salut mental. Com se'ls ofereix també resposta a aquestes problemàtiques, Míriam?
Sí, clar, òbviament, no? Ens trobem amb moltes casuístiques i també és per això que és important, no?, adaptar les intervencions que es fan. Tenim recursos, no? Tenim alguns habitatges, però és veritat que en aquests habitatges tampoc hi arriba tothom, perquè també hi ha un requisit, uns criteris, no?, per exemple, en quant al consum. Per tant, els recursos que tenim també d'alguna manera
van condicionats,
en algun aspecte, també limiten. Llavors, sobretot, s'intenta treballar a les rutes de carrer, no, que es fan des de Creu Roja, des de Ningú Sense Sostre, que també en fan, i des de les rutes que fem des d'Actua Vallès, precisament per poder fer com tot aquest pas previ de vinculació, de fer petites accions, no, una mica més de mínims, de vincular-nos amb ells, i que també puguin arribar a serveis socials. Hi ha molts casos que, malauradament, es queda en aquest mínim, perquè la intervenció que s'ha de fer és molt a llarg termini, no? Sobretot quan hi ha una situació, no?, de consum més cronificada o més greu, quan hi ha una situació de salut mental que no està estable, que no està compensat, o quan hi ha una situació de documentació regularitzada, no? Que això suposa mirar molt temps enllà per poder generar algun canvi.
Ara que parlàvem també, no, d'aquestes també, doncs, problemàtiques de la gent, no? Perquè clar, al final acaba impactant la vida, no? Quan doncs es viuen aquesta pobresa extrema, quan no es disposa d'una llar, però a vegades és com un peix, no, que es mossega doncs a la cua, en el sentit de que molta gent que viu al carrer doncs té aquests problemes, no, aquestes addicions o o problemes de salut, però també segurament sense una llar és molt més difícil, no, deixar-les.
Exacte.
Sense una llar pràcticament és impossible deixar-les. Perquè si una... A veure, tenir una llar és un dret que tenim i, a més, està recollit per la Constitució. Exacte. I si està recollit a la Constitució és un dret, és perquè és bàsic per poder tenir un mínim de dignitat. O sigui, tenir a la teva casa, poder tenir les teves coses, poder tenir el teu espai. El teu refugi. Les persones sense llar això no ho tenen. Per això jo sempre em sorprèn com estimen aquella bossa cutre que porten a sobre, o com els és difícil deixar aquell espai on dormen, no, diàriament, perquè deixar-ho no deixa de ser el seu.
Clar, és la seva petita pertinença, no? Clar.
Exacte. És molt difícil sense una llar poder-se'n sortir. Parlàveu del projecte de vida. No només és un projecte de vida, és tenir esperança, és tenir il·lusió, és tenir una cobertura, és tenir la teva intimitat, és tenir les teves cosetes. La pèrdua, no poder accedir a això, provoca també addiccions, provoca també moltes altres dependències.
Sobretot que... malalties, no?, que acaben derivades, fins i tot s'escurça l'esperança de vida.
Sí, sí, s'escurça. Viure les enfermetats al carrer no és el mateix que viure-ho en un llit calentor i poder accedir a la salut pública.
En aquest sentit, Mia, també doncs, ens agradaria parlar de què podem fer, no? per reaccionar, perquè no siguin invisibles, no? Per no caure en aquestes conductes que al final ens acaben deshumanitzant, no? Avui doncs incidirem doncs en aquest programa, per exemple, no, d'activitats que heu preparat. Suposo que l'objectiu és també doncs a trencar mites, visibilitzar històries i fer també doncs una mica de conscienciació, no?
Sí, exacte. Des de la taula de sensellarisme i juntament amb les entitats es treballa molt per la part de sensibilització. Avui ens permeten doncs poder fer aquestes activitats per donar més visibilitat a la ciutadania, no?
Sí.
I apropar a les persones que estan en situació de sense llar doncs a l'entorn i a la resta de ciutadania, perquè sigui una problemàtica més visible, perquè moltes vegades és això que tu deies, que passem pel costat però no sabem, no volem veure realment la persona que hi ha darrere.
Totalment, no? A vegades doncs pensem això, no? Que qui es troba al carrer és perquè vol, no? Amb molts mites i molts prejudicis que encara hauríem de trencar. Us ho pregunto a totes tres. Suposo que l'operació Fred, com doncs també poseu en marxa tot el dispositiu, és un bon exemple d'aquesta coordinació, no? De la taula de sensellarisme.
Sí. Jo crec que sí, suposo que estaríem d'acord, no? L'operació Fred s'engega als mesos d'hivern, val? Aquí a Sabadell l'engeguem el dia 1 de desembre fins a finals de març, no? El 30 de març, que és l'època de més fred. Això no vol dir que l'operatiu estigui engegat durant aquests mesos, sinó l'operatiu s'engega quan es baixen les temperatures. Hi ha dos nivells, 4-5 graus per sota. I 2 graus per sota, no? Que 4 o 5 graus és quan s'engega tota la rutes que fan les entitats que surten de nit i que reparteixen les mantes i el sopar calent, i a partir dels 2 graus s'engeguen els espais diurns que se'n fan càrrec la fàbrica Van a Menjar o Creu Roja o des de Càritas, no? Que des de Càritas, tot i que hem dit lo dels 20, també en Operació Fred augmentem places si és necessari.
Clar, de fet s'han anat doncs augmentant, no, els recursos, les dotacions, però clar, també les xifres, no, la situació, el context actual econòmic, social, també doncs empeny que cada vegada doncs són recursos i eines, no, més sol·licitades. Com es trien també a qui s'otorga, no, a qui es cedeix doncs aquest espai, aquest recurs?
Vols dir durant l'operació Fred? Es prioritza sobretot les persones que estan al ras i les persones que estan en habitatge inadequat. Però sí que és veritat que doncs s'intenta atendre en la majoria del possible doncs, tota la gent que tingui possibilitat d'accedir i estigui en aquesta situació de sensellarisme.
I en general, clar, com ha canviat el perfil que també ho dèiem, no sé si també doncs, es prioritza les famílies, les dones, situacions, també que potser doncs, es veuen doncs, a això, no? També doncs, en una situació més fràgil.
Un apunt important, i aprofitant que demà 25 de novembre és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, doncs volíem destacar una miqueta això, no? La invisibilitat de les dones en situació de sensellarisme. A data d'avui tenim en el recompte detectades 32 dones, i el fet és que les dones pateixen situacions molt diverses abans d'arribar a una situació de sensellarisme, ja que aquesta les exposaria molt a situacions molt greus de violència física i sexual al carrer. Llavors, és molt important tenir en compte que aquestes estratègies són adaptacions a una situació desafiant i que no reflexen a les accions voluntàries de les dones.
Totalment. Avui doncs, també volem donar veu a una d'aquestes dones que viuen en aquesta situació. Abans de començar també doncs, a escoltar el testimoni d'aquestes persones, jo vull també que ens expliqueu el programa d'activitats que ens heu preparat per aquesta tarda. A partir de quina hora? Després d'aquesta taula de debat, de reflexió, què és el que fareu?
Doncs, bueno, aquesta tarda tenim preparades, no?, com diferents accions, i estarem ubicats a partir de les 4 a la plaça del Mercat Central. Estarem, no?, les diferents entitats que han mencionat abans la Pilar, i farem com una petita fira d'entitats, donant informació, no?, dels serveis que tenim, del que fem, i també com a taula. Començarem, no?, fent una petita lectura d'un text que hem preparat, no?, des d'aquest punt de vista de sensibilització i visibilització d'aquesta situació a Sabadell. Posteriorment també farem unes activitats, no?, per intentar arribar també als petits, no?, i començar a sensibilitzar des d'aquí. Tindrem preparada una xocolatada, tindrem te àrab, farem una activitat amb nens de pintar unes il·lustracions que hem preparat, no?, que realment ha fet aquestes il·lustracions una membre també de la taula, i també tindrem una activitat de pintar cares. I a les 5:30 farem la presentació de l'exposició fotogràfica que hem realitzat des d'Actua Vallès, que portem uns mesos treballant amb ella. I en aquesta exposició el que pretenem doncs, és mostrar, no?, justament el que parlàvem abans, les diferents tipologies de sense llar, no?, des de carrer fins a un pis d'autonomia. No? Juntament amb aquestes fotografies hi haurà un petit vídeo de testimoniatge, i aquesta presentació la farem amb les persones protagonistes que estaran allà amb nosaltres i estaran explicant, no?, com va ser tot aquest procés de l'exposició.
Doncs una exposició que també ajudarà doncs, això, a sacsejar consciències. Per acabar, anirem a publicitat i donarem pas doncs, als testimonis. Clar, sou doncs, entitats amb una trajectòria diversa, no?, amb una mirada també diferent. Com també doncs, us coordineu per doncs, apostar cap a un tipus de recursos o de projectes, no?, per incentivar doncs, això, allunyar les persones d'aquest deteriorament, no?, que és viure doncs, sense una llar. A l'hora d'apostar, no?
No sempre és fàcil.
No sempre és fàcil, per això també ho volia posar sobre la taula, no?
Tenim característiques diferents, maneres d'intervenir diferent, entenem diferent a vegades algun tema, però per això hi ha la taula, on ens discutim, on en parlem, on debatem, on reflexionem. La taula no només és un espai on coordinem i parlem d'ells, no?, de com ajudar-los millor, de com oferir millors recursos, sinó que també entre nosaltres parlem de què entenem, no?, per sensellarisme, quines característiques haurien de tenir els recursos o com sumem aquests esforços. I això també és ric. Això també és ric.
I tant, és complicat a vegades, no?, com deies, però també doncs, és això, és una mostra, no?, de la necessitat d'escoltar, no?, dialogar i de treballar en conjunt doncs, per donar resposta a aquestes necessitats que volíeu afegir.
Sí, jo voldria donar les gràcies a les entitats, no?, que avui està la Pilar i la Míriam, però també tenim a Creu Roja, Ningú Sense Sostre, i totes les entitats que realment fan una feina molt, molt difícil també, perquè surten moltes nits al carrer, donen sopar i ens faciliten aquestes deteccions, perquè a vegades nosaltres com a tècniques fem molta gestió, també ens donen l'oportunitat de sortir al carrer, però no com ells. I en aquest sentit, doncs, les coordinacions em semblen imprescindibles. Ens reunim cada mes, però també tenim comunicació fluida, ens truquem, ens coordinem, i és imprescindible.
Un grup de WhatsApp que a vegades treu fum.
Vull, no? Que a vegades, segons el dia...
Qui sap, jo crec que, a més, també ens ajuda a ser tolerants.
I, doncs, a fer activitats com les que avui estem desgranant.
Al matí, amb Raquel García.
El dret a l'habitatge és un dret humà recollit a la Constitució. Tot i així, aquesta situació de vulnerabilitat és invisibilitzada i les persones que viuen al carrer pateixen més agressions, els seus drets bàsics són ignorats i tenen més problemes de salut i la seva esperança de vida és 20 anys inferior a la mitjana. Nosaltres avui volem descobrir el testimoni de tres persones que viuen en aquesta situació perquè ens expliquin el seu dia a dia. Saludem a l'Anna Belén, de 29 anys, que va venir del Paraguai. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a l'Amable Martínez, que va passar 20 anys vivint al carrer. Bon dia. I al Mohamed Barkeit, que també es troba en una situació vivint sense llar en una fàbrica, em sembla. Bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqueu-nos primer de tot la vostra història. ¿Qué va a comenzar?
Empieza tú.
Bueno, mi historia es que yo vivo en una fábrica que hace 4 años y la situación que estamos ahí siempre que está esperando que el día siguiente que vas a buscar el agua y la forma que vivir, que no lo mismo, que es una fábrica que está para caer y frío. Y la gente que viene al colegio, todos te miran una mirada que no te gusta. Y la vida es muy difícil. Tiene que, por la situación que está uno, no puedes vivir a otro sitio.
Yeah. ¿Desde cuándo vives en esta situación? ¿Cómo llegaste a nuestra ciudad? No sé si te esperabas acabar así.
Yo llegué aquí a España, a Cataluña, con 24 años. Ahora ya tengo 58 años y tenía mi piso. Yo pagaba el piso al banco y me lo quitó cuando me encontré ahí una situación. Y ya desde ahí empecé ahí a vivir en la calle, casas vacías. Siempre vienen los dueños hasta que llegué a esta fábrica. Y ahora otra vez que también el dueño ha venido ayer para vender la fábrica de aquí, poco otra vez a la calle.
¿Y cómo es vivir así? Hombre, sin saber lo que te va a pasar, ¿no?
Sí,
en el día a día, si mañana tendrás un techo o no.
Claro,
sí.
Eso porque eso también estuvimos 4 años tranquilo, ahora ya que vino el dueño ayer con el comprador...
Sí.
Y ahora ya no sabe si mañana o el mes que viene o estaremos otra vez a la calle.
¿Qué es lo peor de todo? El frío, la soledad, la pobreza.
El frío y también no puedes conseguir un trabajo para poder mejorar tu vida y te encuentras una situación que con la chatarra no llegas nunca a vivir bien.
Pero claro, trabajas recogiendo esta chatarra para poder, supongo, tener dinero, ¿no? Para poder comer, para...
Ahí está. Pues eso es la única ayuda que pudimos tener. Y también gracias a la... A Cáritas y a Actúa y nos ayudaban. Sí, nos sacan, nos divierten y nos olvidamos un poco de lo pase. Y así seguimos.
¿Por qué? ¿Qué es lo que haces con ellos?
Pues bueno,
porque se te ha iluminado la cara, ¿eh? Por un momento.
Sí, porque salimos muchas veces en discusiones, salimos, ¿sabes? Te olvidas lo pase, lo que estás
de los
viviendo,
problemas, ¿no? Sí. ¿Y dónde comes, dónde te duchas?
Pues ahí en la misma fábrica. Uh-huh. Antes duchábamos en Cáritas y ahora han cambiado la norma. Uh-huh. Y ya estoy en la espera hasta que me llegue para que me apunten otra vez a ver si puedo duchar ahí.
Uh-huh. Ara us ho pregunto també doncs, a les tècniques. Suposo que el més difícil a vegades és doncs, a les traves, no? La situació en què es troben moltes d'aquestes persones, a vegades sense papers o sense documentació. Com es gestiona? Com es dona resposta, no?, a aquestes situacions?
Mm-hmm. Doncs és molt frustrant, no? Clar. Perquè moltes vegades és, sabem el que es poden necessitar, mm-hmm. però hi ha molta burocràcia pel mig, no? I la llei d'estrangeria, doncs, és una d'aquestes. Al final, mm-hmm. no?, aconseguir regularitzar un NIE és molt difícil. No és tan fàcil, no?, com molta gent es pensa. Mm-hmm. I es necessiten moltes coses, no només estar empadronat i haver viscut aquí i parlar català, sinó que es necessita, doncs, en moltes ocasions, no?, doncs un contracte, però un contracte a jornada completa, durant un temps determinat, vull dir, són requisits, no?, molt, molt estrictes, i en situacions d'exclusió és molt difícil poder arribar.
Totalment. Voleu afegir alguna cosa? Doncs seguim descobrint més testimonis. Continuem, si et sembla, Ana Belén, sí? Perquè també ens interessa veure doncs, això, no? El cas d'una dona. A més, tu ets molt jove. Explica'ns la teva situació, la teva vivència.
Bueno, mi vida empieza cuando yo llego aquí a España de muy pequeña, uh-huh. con 8 años, 9. Comienzo a vivir con mis padres creyendo que iba a vivir una vida bonita aquí, porque estoy en el primer mundo, ¿no?, como España. Uh-huh. Y nada, pues yo me voy dando cuenta un poco la realidad de cómo es aquí, cómo funciona el sistema, mis familias, mis padres.
Sí.
Y nada, cuando empiezo realmente a vivir sola es porque empiezo a acabar en un centro de menores, porque pasé unos ciertos abusos sexuales de mi casa y decidí salir de ahí. Y ahí, digamos, que empieza un poco mi vida solitaria con 8 o 9 años. Claro, me daban permiso para ir a ver a mi familia, yo no quería, me empiezo a rebelar un poco, uh-huh. me trasladan de lo que es de la Tierra del Ebre aquí más arriba, por Gerona o por aquí Barcelona. Y digamos que cuando ya tengo los 18 años es cuando ya empiezo a vivir yo sola, uh-huh. a descubrir lo que es la calle, el estar solo, sin tener papeles, sin tener apoyo, sin tener familia, más todavía cuando eres una mujer. Claro, cuando vives uh-huh. en la calle siendo una mujer, corres peligro en ciertas situaciones, a que venga un hombre, te toque, abuse o te mire mal. Uh-huh. De hecho, muchas mujeres, no sé si cómo lo han hecho, pero en mi caso, por ejemplo, yo he tenido que ponerme muchas veces agresiva o como una coraza enfrente para que nadie venga a hablarme o a tocarme o a dirigirme, ¿sabes? Pero claro, ahí voy, es bastante complicado porque empecé de centros, de casas uh-huh. de ocupas, en fábricas, naves, todo. Hasta ahora que estoy en una habitación de alquiler, pero tampoco es fácil vivir ahí porque tienen sus normativas, tampoco es tuyo, puedes uh-huh. vivir como si fuera tuyo, ¿sabes? Bueno, tienes que hacerte la idea de lo que tienes el día a día.
Ara us vull preguntar a les tècniques per dues coses. Suposo que, clar, aquestes normatives, no? Quan ara doncs, ens explicava l'Anna Belén que té aquesta normativa, clar, es donen doncs, unes premisses també per això, per intentar, no?, doncs, fomentar uns hàbits responsables, intentar educar per treure, no?, d'aquesta situació i per també doncs, aconseguir doncs, una adaptació, una formació fins i tot, no?, una inserció.
Uh-huh. Clar, estem parlant de persones que estaven en una situació de sensellerisme i que arriben a una habitació de relloguer amb segons quines condicions, no?, i amb segons quines normes que no són d'un dia per l'altre i, evidentment, costa el seu. La Miriam podrà potser parlar-ne amb més detall perquè porta molt seguiment amb persones que estan en habitacions de relloguer.
Clar, el tema de les habitacions de relloguer és també tot un melón, no? Perquè realment podem pensar que és la solució, no? I, bueno, pues, vius en una habitació de relloguer, la pagues i tens certa autonomia. Però actualment la situació a Sabadell en quant al relloguer és heavy. Els preus ronden per una habitació que més o menys estigui bé de 350 a 400 euros en amunt. Si no tens ingressos, com ho pagues? Si tens uns ingressos mínims de 700 euros, què et queda després, no?, per continuar vivint. Les habitacions de relloguer normalment no et fan contracte, no et deixen empadronar, per tant, la inestabilitat continua
estant. Continua, no?, clar.
Llavors, el relloguer és una opció, però no és del tot digne encara, ni segur.
No és digne perquè ni està regulat, ni tenen dret moltes vegades a cuina, han de cuinar amb uns horaris que no són els horaris dels menjars, s'han de fer torns per poder anar al lavabo, vull dir que realment el tema del relloguer és molt complicat.
Per això també doncs, volia fer aquesta consulta. I una altra que no acabo d'entendre, no? Què és el que fa ja com a societat també per doncs, a descobrir casos, no?, o experiències com la que ens explicava l'Anna Belén, no?, de doncs, una noia víctima d'aquest abús i que al final doncs, acaba doncs, això sense tenir doncs, l'acompanyament ni el suport ni de la família, però tampoc de l'administració. Passa moltes vegades, no?, i també amb els joves migrants que quan doncs, compleixen la majoria d'edat es troben doncs, al carrer, no?, amb situacions molt complicades.
Sí, hi ha certes condicions que fan que l'itinerari de certes persones que surten de centre o de... És complicat, no? Ens trobem amb joves, nosaltres que treballem directament amb joves fins als 25 anys, que els han ajudat a fer la documentació, però que quan surten, doncs, no tenen aquest equip educatiu darrere, llavors nosaltres donem aquesta oportunitat de vincular amb el nostre servei i podem ajudar una miqueta, però clar, no, tampoc és fàcil, no? El tema de la documentació implica el que deia la Míriam, no? De tenir uns ingressos mínims, tenir un contracte de feina, llavors clar, surts de centre i et trobes en moltes condicions també.
En aquest moment tenim unes lleis, com és la llei d'estrangeria, que vulnera directament els drets de les persones. O sigui, és que hi ha poca cosa més a dir, crec jo, no? I la nostra manera de viure, el nostre sistema, provoca que hi hagi persones que vagin quedant al marge.
I cada cop més, no?
I cada cop més.
Per exacte. Aquest sistema també, no? Per això també volem doncs, incidir, en empatitzar, en que els nostres oients, no?, entenguin aquestes realitats. Nabilen, és molt complicat el que deies, no?, també com a dona. Ara coneixerem també doncs, a l'Amable, no?, que també ens explicarà el seu cas, però suposo que això, doncs, aquesta por, no?, a patir agressions és a vegades el més complicat, pels homes també, però clar, com a dona...
Es bastante más complicado, la verdad, porque no sabes lo que te puede llegar a pasar o cómo se pueden llegar a comportar contigo, porque realmente uno no conoce bien a la gente cuando está en esta situación, ni tampoco termina de conocerlo bien, ¿sabes?
Ara què estàs fent i què és el que t'agradaria aconseguir?
A mí...
Estàs estudiant, t'estàs formant... Estàs...
Sí, bueno, estudiar... Estaba haciendo un curso, terminé el curso, pero como no tengo papeles puedo tampoco seguir estudiando mucho más cosas, ¿sabes? Ni tampoco puedo trabajar. Lo que realmente me gustaría estudiar, pues yo que sé, algo que... Como ellos que me están ayudando, pues algo que tenga que ver de ellos.
Sí, que te agradaría.
Porque me gusta,
¿no?,
ayudar, no te voy a mentir, pero me gusta ayudar bastante, pero hay cosas que yo tengo que también superarlo.
Antes el Mahmoud hablaba, ¿no?, de lo que duele a veces, cómo te miran, ¿no?, cómo miramos o cómo no miramos incluso. ¿Tú también has sentido este vacío, esta distancia?
Sí, sí, muchas veces. Y lo peor en esta situación es que realmente la gente como que no quiere fijarse, sí. O si se fija, solo fija en lo que ve ahí, o lo que creen que ven. Pero no sé, la verdad es bastante complicado vivir con eso en la cabeza o saber que la gente te juzga sin conocerte y no es que sea fácil avanzar así, ¿sabes? O sea, todo también tiene que ver con la fuerza mental y todo, un poco de todo.
Supongo que por eso también pondrás en valor, ¿no?, la labor que hacen desde las entidades, no sé cómo te ayudan y también si te sirve, ¿no?, esto, el compartir momentos, recursos y también problemas, ¿no?, con gente que está en tu situación o también con educadores, con técnicos que también os ayudan, ¿no?, y os intentan guiar.
La verdad, a ver, nosotros pues intentamos agradecer todo lo que nos dan, también intentamos aprovechar la ayuda, ¿sabes? Uh-huh. Porque no todas tienen la misma suerte.
Claro.
Y luego también la gente es que no todas están, digamos, preparados para salir adelante, cada uno cuando pueda o cuando cree que uh-huh. es el momento, ¿sabes?
És molt interessant això que apuntava, no? No tothom tampoc vol a vegades, però si es vol hauríem de tenir, no?, les eines i els recursos per doncs, ajudar-los, perquè quan això passa es pot sortir d'aquestes situacions, no?
Però tal vez no sea el momento.
Claro, sí, sí, sí.
¿Sabes? No es fácil.
Supongo que amable de esto tú tienes bastante, ¿no?, para explicarnos.
Bueno,
20 años viviendo en la calle, pero tú tenías
no sé,
una...
No lo sé cuántos son, pero yo creo que bastantes. Como uh-huh. y sin saber dónde ir y sin saber de tener una vida normal, porque yo por mi trabajo también he visto muchas cosas, porque yo he sido vigilante de seguridad muchos años. Yo estaba en el Corte Inglés, luego cogí la baja y tal y cual por ansiedad, depresión, me engañaron una serie de personas. Uh-huh. Entonces fue pues, la mujer cuando se fue me obligó a vender el piso. Me fui a Sardañola a una pensión y ya no podía pagar. Entonces me de allí fue cuando me quedé en la calle.
Però aquesta situació que explica, jo crec que a tothom es pot fer una idea, no? Que a vegades això se'ns cau, no? La xarxa, els clar. Amics, la família, la feina, ens pensem que no ens pot passar.
Sí,
i a tot va passar.
I pot passar, a mi em va passar.
A tot va passar.
A mi sí. Uh-huh. Y gracias a tu Vallés, pues bueno, yo cuando me quedé en la calle, esos asuntos sociales me metían sí. en pensiones, me sacaban de allí, ya no sabía en Sabadell dónde dormir, dónde, ¿sabes? El piso estaba vendido, uh-huh. todo, bueno, hasta... Por eso te digo que es bastante, bastante difícil, uh-huh. es bastante duro.
Pero,
de tener mi casa, de tener mi vida propia, lo que decía antes mía, ¿no? De tener
sí.
tus cosas, tus
sí, sí.
Tu intimidad, tu privacidad, todo, ¿no? O sea, quedarse sin nada y luego que nadie quiera saber nada de ti, pues bueno, pues también... Uh-huh.
Para
a
eso...
mí, gracias a Dios, a la formación que yo tengo, trabajo a mí no me faltaba. Lo que yo cogí la baja, ¿no? Porque ahora también estoy de psiquiatra, uh-huh. porque tengo ansiedad y depresión. Estoy esperando también lo del tribunal médico, que ya gracias uh-huh. a tu Avallés, pues
sí.
también se ha tramitado, estoy esperando, estoy cobrando la renta garantida mínima, uh-huh. y estoy esperando lo del tribunal médico ahora. A ver si me dejan una pensión, por lo que yo cotizo y por lo que yo...
Claro, per tots els anys que també vas treballar i per aquesta situació i aquesta sempre, malaltia
sempre,
no? mental
sempre
que pateixes.
Sempre. Uh-huh.
Però doncs volíem posar el focus amb la teva, amb el teu testimoni també perquè molta gent pensa això, no? que
sí.
viure al carrer només doncs, acaben al carrer les persones
sí.
o de famílies desestructurades
sí,
o empobrides.
No, no.
I no és així.
Yo nacido aquí, soy de Sabadell, siempre he estado aquí, o sea, me he casado uh-huh. aquí, tengo una hija aquí. Però bueno.
Uh-huh. Doncs a casos com el teu doncs ho desmenteixen, però suposo que també fa més difícil el que dèiem, no? A vegades doncs a donar resposta per aquesta varietat, no? També de realitats i de singularitats.
Clar, al final és això, no? Ens trobem amb moltes casuístiques diferents i, uh-huh. i també com a educadors, no? com a tècnics, també hem d'anar aprenent com afrontar cada cas, no? El cas del Mahmoud és un, el cas de l'Amable és un altre i el cas de l'Anna és un altre i amb tots aprenem, no? I del que deien, sí. no? Jo parlo com a Míriam, però suposo que això ho compartirem, ens ensenyen moltíssim, moltíssim, moltíssim. Els acompanyem,
sí.
però amb cadascun d'ells aprenem molt, també. No? Són persones superfortes, uh-huh. supervalentes, que afronten situacions molt complexes uh-huh. i es deixen, no?, acompanyar quan és el moment i això és brutal.
Uh-huh. ¿Os ha gustado la experiencia de venir a la ràdio, tener
sí.
la oportunidad de explicar vuestra
sí.
realidad? Sí,
sí. sí, sí.
Para acabar la entrevista, ¿qué le diríais a la gente que nos escucha?
Pues yo creo que todo el mundo está expuesto a una cosa como esta.
Uh-huh.
Parece que no puede ser, pero yo creo que todo el mundo está expuesto a sufrir o a ser, no se sabe nunca, porque yo tampoco me lo iba a imaginar. Luego tampoco de las familias tampoco te puedes fiar, porque ni relación con hermanos ni con nada. Cada uno cuando tiene está casado, tiene su casa, pero a mí me falló todo el mundo. O sea, cuando yo me quedé económicamente cao, uh-huh. ya nadie quería saber nada.
Yo le diría a la gente pues que dejara de juzgar más a la gente y se pusieran un poco más en el lugar y digamos que no que le vayan a pasar, porque si se pongan a pensar que esto en cualquier momento, tarde o temprano, les puede pasar a cualquiera.
Es que la persona que está en la calle, que son todos iguales, y que no lo miren muy mal, que son todos humanos.
Te duele, ¿eh? Como miramos a veces, como no miramos.
Es una pena, es una lástima, porque digamos que la mayoría que miran así tal vez son los peores que nosotros que vivimos así, ¿sabes? Simplemente por mirar mal o por juzgar, y sin saber o conocernos lo que nosotros llevamos.
Doncs quina lliçó que ens heu donat avui, també. Ens quedem amb aquest missatge, que no hauríem de jutjar tant. Que tingueu molta sort.
Molt bé,
gràcies.
Precisament per això també és important la tasca que feu avui, amb aquestes activitats, no? Amb aquesta exposició fotogràfica,
aquesta
però també posant el focus amb els joves, amb els nens, perquè nosaltres, els grans, sembla que no hem après, no? Potser hem de despertar les generacions més joves per, doncs, això, fomentar altres valors, no? Per garantir una societat més igualitària, més empàtica, més justa.
Sí, això és el que sempre es diu, no? Que cal treballar més en la prevenció, però realment costa molt, no? I s'intenta i es fan jornades visibles a la gent, es fan coses a instituts, bé, en això estem. Cal molta feina.
Hi ha molta feina, hem de picar molta pedra, però hem de ser conscients, perquè a més amb la situació actual, amb la pandèmia que hem viscut, amb la pandèmia de problemes de salut mental, no? Que també tenim, i amb tots els casos, no? De solitud, d'aïllament, no ja dels nostres grans, sinó fins i tot dels joves, doncs hem de reflexionar sobre la situació que vivim i que es pot agreujar en el futur. Míriam, per tancar.
Bueno, per tancar, jo repeteixo que agraeixo molt, molt, molt tota la feina que ens deixen fer i que també ells fan, no? Al final, nosaltres sempre diem que des de les entitats, no? També acompanyem i que han de sentir, no? Que és el seu campament base i que hem de formar equip, no? Hem de fer equip per poder tirar endavant.
Un equipàs. Pilar, què vols afegir? També, doncs, per tancar, no sé si convidar a tothom també, doncs, avui que vagin, no?, al mercat.
Jo crec que sí que han de venir i han vist el tast del que és sentir-los amb ells directament. És una lliçó, jo crec que és una gran lliçó que ens donen contínuament, i jo crec que la gent hauria de venir per escoltar-los i deixar de jutjar, deixar sobretot de jutjar, que és el que ells estaven dient. I des de les entitats, seguir treballant. Ens donen, ens posen a sobre un munt de responsabilitat per dir, com ens hem d'anar posicionant, no?
Exacte, i continuar, doncs, donant resposta. Nosaltres des de la ràdio també us volem donar les gràcies per comptar amb nosaltres, per, doncs, cada any, no? Doncs, també intentar despertar, doncs, aquesta empatia entre els nostres ciutadans. Que vagi molt bé, i nosaltres us recordem que, doncs, això, a partir d'un quart de cinc de la tarda, doncs, amb aquesta lectura i després amb aquesta xocolatada, activitats infantils, l'exposició, doncs, teniu totes aquestes propostes i altres activitats de la jornada en aquest marc per abordar, doncs, aquesta problemàtica i visibilitzar-la. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Igualment. Gràcies.
Moltes gràcies.